Reme Herrera.
Bona tarda, és la 1:06. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. L'info se'n va avui de vacances, tot i que els serveis informatius seguiran oferint l'actualitat local a través de butlletins i agendes horàries. L'espai de l'info setmanal no tornarà fins al setembre. És per això que volem aprofitar que per fer dos agraïments. D'una banda, a vostès, els oïdors, per la seva confiança setmanal, setmana rere setmana, no només escoltant-nos en directe, sinó també a través d'internet. L'altre agraïment, i aquest molt especial, és per al nostre company Ramon Argenter, que ens ha facilitat cada divendres i des dels inicis l'actualitat esportiva de Ripollet i que, amb motiu de la seva jubilació, a partir de setembre no tornarà a estar amb nosaltres. Aquest és, doncs, el darrer info de la temporada, on, a més d'informar del que ha estat informativament parlant la setmana, els avançarem algunes de les activitats i actes que es desenvoluparan durant el mes de juliol. Comencem, doncs, a passar les notícies més importants amb la nostra companya Laia Prats. Titulars.
L'Ajuntament va celebrar el passat 22 de juny un ple extraordinari amb 8 punts a l'ordre del dia relatius al funcionament de l'Ajuntament durant aquesta legislatura.
El Centre de Recursos Pedagògics ha atorgat els premis als treballs de recerca per a estudiants de batxillerat, entre ells 6 realitzats per alumnes de Ripollet.
Conversarem amb Laura Dolcet de l'Associació d'Espectadors per parlar de la temporada que acaba de finalitzar i del dia de l'associació que se celebra avui.
També parlarem amb el vinyetista Aleix Saló, que arrasa internet amb el curtmetratge d'animació Espanyistan.
El quadre juvenil d'Amics del Teatre representa aquest cap de setmana al Centre Parroquial l'obra Una dona molt geniuda, una versió molt lliure de la Feréstega domada.
I per últim els avançarem també alguns aspectes de Festa Major i dels propers cursos del Centre Cultural amb la regidora de Cultura, Rosa Maria Martín.
Esteu escoltant Info.
El passat dimecres 22 de juny, l'Ajuntament va celebrar una sessió plenària de caràcter extraordinari amb 8 punts a l'ordre del dia. Entre els acords destaca l'aprovació de les retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació.
En aquest aspecte, el grup del govern va mostrar el caràcter de contenció que s'ha aplicat a l'hora d'establir les diferents xifres. Tot i que la resta de grups van valorar aquest esforç, van mostrar altres discrepàncies que van provocar l'abstenció d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa i el vot en contra del PP i del COP Compromís per Ripollet. Valentí Nieto, portaveu d'Iniciativa per Catalunya Verds, era el primer a exposar les raons del vot del seu partit.
El nostre grup s'abstindrà. Nosaltres considerem que estem aquí perquè volem i, bueno, no, si es donen unes retribucions, bueno, considerem que han de ser adequades a la situació actual.
La regidora del PP, Rosa Maria Hernández, exposava també els motius del seu vot.
El PP votarà en contra d'aquest punt i d'aquesta manera de governar, on el govern aplica a l'oposició i per extensió als ciutadans una austeritat que en justícia el propi govern s'hauria d'aplicar també a si mateix.
De la mateixa manera, des del COP Compromís per Ripollet també mostraven el seu desacord. Antoni Pijuan.
Finalment, en la proposta del govern hi ha un aspecte que fa decantar definitivament el nostre vot. Es tracta de la proposta d'augmentar els càrrecs electes que perceben sous directament de l'Ajuntament. El govern planteja dos sous a mitja jornada, com hem sentit. Es tracta d'incrementar el nombre de professionals de la política. Per tot plegat, per la professionalització de la política que suposa això i pel pagament del pacte amb Convergència, el nostre grup votarà en contra.
Un altre dels punts que va presentar més controvèrsia va ser l'aprovació de l'extinció del Patronat Municipal de Comunicació. Els partits de l'oposició van coincidir en que aquesta mesura provocaria una disminució en la transparència i pluralitat dels mitjans municipals. El grup de govern, en paraules de l'alcalde Juan Parralejo, va defensar la presència d'aquests valors en aquests mitjans, animant a la resta de partits a comprovar-ho de manera legal.
El tema de la pluralitat és un tema que no ens preocupa perquè estem tranquils. Nosaltres no fem ús dels mitjans de comunicació. Nosaltres estem disposats a fer auditories. Si vostès diuen que no és plural, es fan auditories. Estem oberts a fer aquest tipus d'auditories quan entre tots creiem oportunes perquè estableixi si els mitjans de comunicació local donen participació a l'oposició, donen participació a les entitats del poble, donen participació a tothom.
Així doncs, aquest punt es va aprovar, tot i que no va rebre el suport ni d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, que es va abstenir, ni del PP ni del COP Compromís per Ripollet, que van votar en contra. La creació i composició de les comissions informatives i de comptes va ser aprovat per unanimitat, com també ho va ser l'acord en el dia i hora en què es duran a terme les sessions ordinàries del ple. La creació dels grups municipals i els nomenaments de portaveus, així com la dotació de mitjans materials, va ser finalment aprovada, tot i que el COP Compromís per Ripollet s'hi va abstenir, la resta de grups van votar a favor. Finalment, un altre dels punts que va crear cert debat a la sala de plens va ser la designació dels representants dels ens supramunicipals i dels patronats municipals. Aquest punt va ser aprovat amb l'abstenció d'Iniciativa per Catalunya Verds i el vot en contra del COP Compromís per Ripollet.
El Partit Popular de Ripollet va presentar en roda de premsa aquest passat dilluns el nou equip de la seva oficina d'atenció ciutadana i va mostrar els nous canals de contacte.
El seu president, Víctor Dieguet, va detallar les principals novetats.
Primer de tot, tenim encarregat nou, i la segona novetat és que igual que nosaltres teníem, no ho repetiré, diguem-ne, tots aquests canvis en el que és el club municipal, en tenim també, com podem veure, més gent, més jove, diguem-ne, un equip nou, precisament per fer la tasca que es fa a l'oficina ciutadana.
El partit també es va manifestar que l'urbanisme i el comerç són els temes que presenten un índex més alt de consultes, queixes o suggeriments. A part d'aquests, l'oficina també pretén donar especial importància a les associacions i entitats locals. Per aquest motiu, han ampliat les seves vies de contacte a través de les noves tecnologies, com les xarxes socials, els blogs o el Messenger. Els populars van afirmar que gairebé un 90% de les consultes són dutes i tractades a les sessions plenàries municipals.
6 joves ripolletens van rebre dimarts els premis de recerca de batxillerat que atorga el Centre de Recursos Pedagògics Estudiants de Montcada i Reixac, Santa Perpètua de Mogoda i Ripollet. El Teatre Auditori va ser l'escenari d'aquest acte presidit per l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, el director dels Serveis Territorials d'Ensenyament al Vallès Occidental, Joan Lluís Baulenes, la directora del Centre de Recursos Pedagògics, Maria Vidé, i la regidora d'Educació, Maria del Mar Viera.
A més, també hi van ser presents l'alcaldessa de Montcada i Reixac, Maria Elena Pérez, i l'alcaldessa de Santa Perpètua de Mogoda, Isabel García. Parralejo va felicitar els estudiants i va destacar la gran importància de l'experiència adquirida a l'hora de fer aquest tipus de treball.
Amb aquest treball es transmeten una sèrie de valors que jo crec que són molt importants en aquests moments tenir-los ara en compte. I aquests valors que heu tingut mentre heu fet el treball us serviran pel futur. Us serviran per aquesta via que heu aconseguit i que és la via de l'estudi, que és la via del vostre futur, també del món laboral, us aniran molt bé aquests valors.
De l'Institut Palau Ausit es va premiar Daniel Chevarria amb el treball al surf i la construcció d'una taula i a David Salgado per robòtica, disseny i construcció d'un microrobot. De l'Institut Can Mas es va guardonar Noelia Cruz per les flors a mirall trencat i Yolanda Jiménez amb el treball al modernisme a Cerdanyola del Vallès. I finalment, de l'Institut Lluís Companys es va emportar el guardó Marta Urzaiz per Son en els harmònics i Jordi Soldevila per víctimes de la Guerra Civil a Ripollet i Cerdanyola, dos casos particulars. El certamen que enguany arriba a la novena edició té per objectiu potenciar l'elaboració dels treballs i reconèixer l'esforç i la feina ben feta tant dels alumnes com dels professors.
La Secretaria d'Universitats i Recerca va penjar ahir dijous les notes de selectivitat a la web accessnet.gencat.cat. Aquest organisme, que depèn de la Conselleria d'Economia i Coneixement, s'ha avançat així al calendari oficial, segons el qual els resultats s'havien de fer públics avui divendres.
Per saber les notes, els estudiants han d'introduir el seu número de DNI i el codi d'accés a la web que se'ls va assignar quan van fer les proves. Poden consultar tant les dades globals com les que corresponen a cadascuna de les assignatures de què s'han examinat. Les notes de tall dels diferents estudis universitaris està previst que es facin públiques el 20 de juliol. A Ripollet s'han presentat un total de 80 alumnes, 14 de l'Institut Can Mas, 40 del Lluís Companys i 26 del Palau Ausit.
Durant els mesos de juliol i agost, el consistori varia els seus horaris. Així, l'OH atendrà els ciutadans de dilluns a divendres de 8 del matí a 2 del migdia. El servei de consergeria estarà obert de 8 a 3. Totes les tardes i caps de setmana, les dependències de l'Ajuntament restaran tancades.
Durant l'estiu, les dependències culturals del municipi també canvien els seus horaris d'atenció al públic. Així, pel que fa al centre cultural, des d'avui, 1 de juliol i fins a l'11 de setembre, obrirà de dilluns a divendres de 9 a 2 i de 5 a 10 de la nit. Dissabte obrirà de 10 a 2 i de 2:15 a 6 a 9 del vespre i diumenge obrirà de de 12 a 2 i de 2:15 a 6 a 9 del vespre. El Centre Cultural tancarà per vacances de l'1 al 21 d'agost i el dia 30.
Quan el Cimolí d'en Rata fins al 15 de setembre obrirà els dimarts i dimecres de 12:45 a 1 i de 4 a 8 i els dijous a la tarda. El Cibre serà tancat també per vacances de l'1 al 21 d'agost i el dia 30.
Pel que fa a la biblioteca, aquest equipament obrirà fins al 19 de setembre de dilluns a divendres en horari de tarda de 4 a 8:45 del vespre i els dimecres també al matí de 9:45 a 2. A més, de l'1 al 15 d'agost romandrà tancat per vacances. Per últim, el Teatre Auditori tancarà per vacances del 18 de juliol al 21 d'agost i el dia 30 d'agost. Poden consultar tots els horaris detallats a la web municipal ripollet.cat.
El servei urgent d'ambulàncies al Vallès es veurà reduït a partir d'avui 1 de juliol en 64 hores de cobertura diària, segons han denunciat els treballadors de l'empresa concessionària Ibemón Ambulància Segara. Durant aquests dies s'estan portant a terme una campanya d'informació entre la ciutadania i han anunciat una possible vaga pel proper 25 de juliol.
Les retallades pressupostàries a sanitat realitzades pel govern de la Generalitat comportaran, segons els treballadors, un clar deteriorament de la qualitat assistencial. Ricard Sancho, membre del comitè d'empresa, explicava als micròfons de Ripollet Ràdio com afectarà la retallada a la comarca.
Aquestes retallades comencen perquè la zona que ens afecta a nosaltres principalment, o sigui, podem parlar de tot Catalunya, comencen que són un 2% de les tarifes a les empreses i un 6% de l'activitat. Aquest 6% de l'activitat què vol dir? Pues que com el SEM contracta per hores a la zona que ens afecta, en rebaixen 64 hores diàries. O sigui que ens quedem amb 3 ambulàncies menys. Tot i que no és que les treguin, aquestes ambulàncies, sinó és que modifiquen els horaris. Passen a ser ambulàncies, en vez de 24 hores, passen a ser ambulàncies de 16 hores.
A la zona de Ripollet, Cerdanyola i Montcada, el servei urgent d'ambulàncies es veuria reduït en 24 hores diàries. Aquestes retallades afecten un total de 72 treballadors i s'aplicaran amb efectes retroactius des de l'1 de gener de 2011, quan el servei no urgent o trasllat programat es preveu un 12% de retallada de l'activitat global a la comarca. Com dèiem, els treballadors no descarten una vaga prevista per al proper 25 de juliol.
Ripollet va celebrar la revetlla de Sant Joan amb normalitat. Els bombers de la Generalitat només van haver de realitzar 2 sortides, amb 2 per 2 contenidors de brossa encesos, una al carrer de Federico García Lorca i l'altra al carrer de Sarrià de Ter. A la revetlla popular de la plaça de Joan Abat i de Can Mas es van sumar altres organitzades pels veïns de diversos carrers de la vila.
Pel que fa al Vallès Occidental, els bombers van realitzar un total de 62 sortides, 4 que formaven part del dispositiu preventiu, 30 per incendis de la vegetació, 92 per incendis a contenidors, vehicles o habitatges i 6 per altres serveis com accidents de trànsit o recerques. En total, els bombers de la Generalitat van realitzar un total de 1.046 intervencions a tot Catalunya durant la nit de Sant Joan.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
L'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell celebra aquesta tarda el Dia de l'Associació amb un recital de poesia i música sota el títol Paisatges i Camins, que anirà a càrrec de la rapsoda Anna Maluquer. D'altra banda, l'associació ha tancat ja la temporada d'espectacles i de tot plegat en volem parlar avui amb una de les seves responsables, la Laura Dolcet. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Comencem parlant una mica per l'espectacle d'aquesta tarda. Explica'ns en què consistirà.
Mira, ens fa molta il·lusió, vull dir, cada any l'associació procura fer alguna cosa relacionada amb l'actualitat cultural del país i ara, doncs, s'escau que és el centenari del naixement de Màrius Torres i el centenari també de Joan Maragall. I aquests dos poetes els hem ajuntat una mica perquè el Màrius Torres, doncs, l'estem com descobrint perquè la seva feina, doncs, amb el tema de la Guerra Civil, amb el tema de l'exili, va ser un treball el seu que va quedar, doncs, fins i tot el seu material estava a Mèxic, fora del país. Un amic seu, en Joan Sales, va ser el primer que ho va editar, però ho va editar a Mèxic. I, per tant, no és un poeta, doncs, que l'hàgim tingut, com aquell qui diu, entre nosaltres, tot i que el Màrius Torres va estar malalt i tota la seva família amb la Guerra Civil va marxar a l'exili, però ell, al tenir una malaltia de tuberculosi, s'estava aquí al Vallès, justament en un sanatori al Puig d'Olena, aquí a prop nostre, al Vallès Oriental. i va morir aquí. I la seva obra, o sigui, ell estava malalt, però va estar treballant i va estar traduint, i era una persona, doncs, vital, i malgrat les circumstàncies adverses, doncs, em va treure partit de la seva situació, i una mica, doncs, volíem que aquí a Ripollet arribés, doncs, tota la descoberta d'aquest poeta que s'ha fet a Lleida, que és la seva ciutat natal, se li ha fet molts homenatges amb motiu d'aquest centenari, i doncs aquí a Ripollet, doncs, ens en volíem també fer ressò. I també Maragall, doncs, perquè és el poeta, doncs, amb el que hem crescut, i el poeta que ens ha acompanyat sempre, i és el recordatori també del centenari de la seva mort.
Mm-hmm. Un poeta per descobrir i un altre per recordar, no, podríem dir. I què ens pot dir de la rapsoda de l'Anna Maluquer?
L'Anna Maluquer és rapsoda, però també ella és poeta, i forma part, doncs, d'un grup de poetes, doncs, que estan fent un treball, doncs, molt actual, d'una poesia molt actual. Està treballant amb aquests grups de poetes que hi figura l'Enric Casasses, que és el que té potser més anomenada, i l'Anna Maluquer, doncs, també és una dona que està molt activa en el món de la poesia actual. I bé, i ens ve fer aquest treball, doncs, per acostar-nos, per facilitar-nos a l'entendre més aquests poetes. També ens faran a l'espectacle, també ens farà una mica, a part de recitar, doncs, l'aproximació dels poetes, no? O sigui, explicarà una mica també qui són aquests dos poetes.
El Dia de l'Associació és un acte obert a tothom i també gratuït. Quin és el seu objectiu?
Home, és un dia, doncs, que l'associació, doncs, se l'autodedica, diguéssim, de lloc de trobada amb els seus socis, però també vol ser, doncs, el dia, doncs, que la gent que no coneix l'associació i que li pugui interessar, doncs, sigui un dia, doncs, per acostar-se al teatre. O sigui, és per celebrar, doncs, que acabem la temporada, per estar amb tots els socis, però sobretot és un acte obert a qualsevol persona que li pugui interessar, i a tots els ripolletencs, per descomptat.
Uh-huh. A hores d'ara ja heu acabat la temporada d'espectacles professional al Teatre Auditori. Quina és la valoració que en feu?
Home, vull dir, estem a dins del que està passant una mica tot el país, no? Vull dir, tenim algunes baixes d'associats, tenim uns establiments amics que el comerç local, doncs, està passant problemes, i això, doncs, també ens arriba. I clar, és una època una mica més fluixa, però en quant als espectacles i en quant a la fidelitat, doncs, d'un públic molt constant i que hi compta amb el teatre i que el tenim, doncs, molt fix, en aquest sentit, doncs, molt bé. També hem fet algunes coses diferents aquesta vegada, i també hem vist que estem començant a saber captar públic de fora. Tant, per exemple, vam tenir una actuació musical d'una música així més desenfadada, que va ser l'Anna Roig, que va ser un espectacle molt agradable i molt diferent, i també va portar públic diferent. Vam tenir també el Ramon Madaula, que ja és un clàssic també del nostre teatre, i també llavors porta, doncs, tota la gent que li interessa molt el teatre aquí a Ripollet, que hi ha molt públic de teatre. No cal dir l'Escolania, que,
doncs, potser és la més destacada, podríem dir, d'aquesta temporada, no?, que acaba de finalitzar.
Sí, sí, i vam dedicar, doncs, molts esforços d'organització i de promoció i tal, i s'han cobert, doncs, les expectatives. I la resposta del públic i la resposta dels socis, doncs, també ha sigut extraordinària, perquè amb els socis vam plantejar aquest espectacle pel seu cost i per la seva envergadura com una cosa a part bé, fem un sistema d'etiquets i de fidelitzar els socis, i en canvi aquest espectacle el vam fer a fora de les rutines aquestes, i ens feia una mica de por que els socis ho entenguessin. Però, vaja, absolutament entès, molt bona resposta, i n'estem tan contents que ja tenim una altra idea d'aquest estil important.
Excepcional, d'aquest tipus, no?
Excepcional, per l'any que ve ja la tenim fins i tot concertada, perquè aquesta gent important, doncs, s'han d'agafar amb molt de temps, tenen agendes molt complicades, i doncs d'un personatge que té una agenda arreu del món, doncs té un dia per Ripollet la temporada que ve, però ja el desvetllarem més endavant.
No ho podem dir encara, no?
Encara no, no, ja hi ha dies.
El Teatre Auditori està preparat per aquest tipus d'espectacles excepcionals, podríem dir. Us trobeu limitats a l'hora de fer la selecció?
Home, sí, hi ha una limitació per descomptat, però això ens passa habitualment. Vull dir, quan hi ha espectacles de gran format a Ripollet, o ve una adaptació o no poden venir. També, a veure, tenim limitacions de tot tipus, no només d'espai, i algunes coses sí, estem limitats. Però bé, estem satisfets del que podem fer i amb el que podem fer estem contents ja.
Sempre intenteu innovar una mica per cridar, imagino, també doncs, l'atenció de públic i de socis, i pràcticament a les acaballes d'aquesta temporada heu iniciat una iniciativa, la del vestíbul obert, que sembla que ha agradat, no?
Sí, sí, hem fet només un dia, i clar, un dia no es pot tirar coets, que diem, però va estar molt agradable i va estar molt adequat i molt encertat. Vull dir, fa molt temps que aquell vestíbul li volem donar vida, i ens semblava que donar-li vida volia dir que el bar funcionés. Però el posar-ho en marxa, no només amb el bar, sinó amb aquesta col·laboració amb la Careta, que fa una animació i una presentació de l'espectacle que es farà després, va ser perfecte. I va animar molt i va donar molt caliu, i esperem doncs, que la gent doncs, vingui a 9:45 per poder-ho veure i per poder-hi participar, i que quan ja entrem al teatre ja hi hagi un ambient fet.
Què ens podries avançar d'aquesta nova temporada que teniu ja pràcticament engestida, podríem dir?
Sí, mira, ens fa molta il·lusió poder portar la Pedra de Tartera, que és una obra que l'han fet al Nacional aquest any, i que és sobre un llibre de la Lourdes Barbal, que és una autora que ja havia estat aquí a Ripollet fa temps, en una de les presentacions, en un acte d'aquests que havien fet fa temps per Sant Jordi, l'associació, a vegades, quan encara la biblioteca de Ripollet no estava tan activa, doncs una mica suplia amb aquesta part, i havien portat doncs, la Lourdes Barbal a fer presentacions dels seus llibres i així. I ara doncs, ens fa molta gràcia doncs, que puguem veure aquesta novel·la seva teatralitzada, i la tindrem la propera temporada. També començarem amb un espectacle de circ que no en fem masses, i bueno, per aquelles limitacions també d'espai, però bé, per trencar també una mica i tocar una mica tots els públics i totes les arts escèniques.
Us heu fixat algun objectiu o alguna fita clara de cara a la propera temporada, o la intenció és continuar treballant?
Sí, una mica sí, vull dir, tot el tema doncs, de musical, tenim tota una línia de concerts més per joves, i realment doncs, ens responen en aquestes crides, i bé, i anem fent doncs, tots aquests assajos i anar a veure molt teatre a Barcelona per triar bé i encertar bé.
Hi ha molta feina darrere, no?, de qualsevol temporada i de qualsevol programació.
Sí, perquè clar, vol dir tenir una sèrie de socis actius buscant i trobant coses que valgui la pena portar a Ripollet per compartir-ho després aquí.
Doncs ja ho saben, a partir de l'octubre, aquesta 18a temporada de l'Associació d'Espectadors. Laura Dolcet, moltíssimes gràcies, que vagi bé aquesta tarda.
Molt bé, gràcies.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a 1:00 PM i a 6:00 PM i els diumenges a 1:00 PM. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
Curtmetratge d'animació espanyistan realitzat pel dibuixant ripolletenc Aleix Saló arrasa a internet. En 15 dies més de 3 milions de persones van veure la seva explicació del perquè de la crisi i les seves arrels a la bombolla immobiliària. Un èxit que va començar com un treball per promocionar el seu darrer llibre Espanyistan, Este país se va a la mierda. Un ripolletenc que, tot i estar molt enfeinat, ha fet un forat a la seva agenda per atendre'ns. Així marxem a Madrid per parlar amb Aleix Saló. Molt bona tarda.
Molt bona tarda, Ripollet.
Aleix, explica'ns què ha canviat des del passat 25 de maig que vas penjar aquest vídeo a internet.
Mira, m'agrada que em facis aquesta pregunta perquè, en realitat, a dia d'avui sóc el mateix Mindundi, tinc els mateixos diners al compte bancari, però tinc el triple de feina i el triple de responsabilitat d'agrair les mostres de suport, també de respondre una mica a les crítiques i d'estar per tothom, que realment és impossible. És impossible perquè aquestes coses van com van. A vegades estàs mesos que ningú et fa cas com a autor i de cop i volta tothom es posa d'acord, no?, per voler saber de tu, no? Evidentment tot això és una fantasia, jo m'ho prenc així, intento jugar, diguéssim, a aquesta pantomima maca, no?, pantomima molt que es disfruta, però en el fons el meu objectiu no és altre que poder continuar treballant de lo meu i que la meva feina arribi al màxim de gent possible, i ja està.
Uh-huh. Abans d'aquest vídeo hem de dir que tu ja comptaves amb un bon nombre de seguidors a través d'internet.
Sí, bueno, potser el fet de ser jove, no?, fa que estiguis més familiaritzat amb com funciona la xarxa, i la veritat és que és la gran sort d'internet, no?, que et permet arribar a molta gent, per molt desconegut que siguis, i pots trobar, doncs, la gent amb la que primer contactes, primer et va seguint, no?, i aquesta gent, aquest primer grup, és preciós perquè són els que et donen suport potser quan més ho necessites, et van a veure a les sessions de firmes, et compren, et busquen el llibre, i en concret, doncs, gent de Ripollet, que em consta que ho han fet molt. Vaig estar aquí a l'últim Sant Jordi firmant, vam tenir la sort que tots els exemplars del còmic que havien portat van ser venuts, i la veritat és que ho agraeixo fins a mort.
Hem de recordar que el primer boom quant a vídeo va ser el de la visita del Papa.
Sí, de fet, mira, aquell vídeo, tot i que sembla que no tenia tampoc un objectiu molt clar, més que el de, bueno, donar a conèixer la meva feina i aprofitar un tema que estava en boca de tothom i intentar, doncs, ficar-hi cullerada, era una forma d'explotar les possibilitats que et dona la xarxa, i una mica també com assaig de cara a aquest segon vídeo de la crisi immobiliària, per veure què tal responia, no?, internet, tot i que tenien un to molt diferent. I la veritat és que aquelles 300.000 visites del vídeo del Ratzinger del Papa en una setmana a mi em van semblar espectaculars, i me'l vaig prendre una mica com a punt de partida, no? I jo, de fet, pensava potser que aquest vídeo, el ser una mica més feixuc, el durar molt més, jo aspirava, si et dic la veritat, a 100.000 visites, cosa que ja m'hagués fet felicíssim, i que hagués pensat, bueno, doncs mira, d'aquestes 100.000, només que un de cada 100, no?, s'interessi pel còmic, doncs ja em dono per pagat, no? Clar, després ha resultat que en una setmana teníem 1.500.000 de visites, i ara en 3 setmanes superem els 3 milions, tot i que tampoc tinc una obsessió total pel tema xifres. 3 milions de visites no vol dir 3 milions de persones, hi ha gent que l'ha visionat moltes vegades, entre ells jo, entre ells la meva família, però l'important és una cosa molt més intangible, no? És una mica com arribes a la gent, amb quin to, la gent com entén el teu missatge, que es parli de tu, que et sorgeixin oportunitats de feina, i la veritat és que amb això no m'importa molt que sigui 1 milió, que en siguin 10, la veritat. Jo simplement, amb la resposta, la veritat és que estic molt content.
Parlem d'aquest llibre, explica'ns què és Espanyistan.
Espanyistan, al contrari que el vídeo, és una semificció, és una història plantejada des del moment present, i planteja la història en un país fictici, que és Espanyistan, que recorda, evidentment, molt a l'Espanya actual, no? Llavors, influenciem una mica amb l'argument del Senyor dels Anells. Hi ha un protagonista que no es diu Frodo, es diu Fredo, que té un amic que no és en Sam, sinó que és en Samu, i que arreplega en un jubilat que cobra una pensió ridícula, que no és en Gandalf, sinó que és en Gandolfo. I llavors van recorrent al país. La gràcia de que sigui un país fictici és que em permet jugar molt més amb coses de ficció quan m'interessa, i el mapa, evidentment, és totalment fictici, però resulta que en aquests territoris, igual que passa a la història de Tolkien, està format per classes socials, no? O per col·lectius, una mica per, a partir dels quals veiem nosaltres el món que ens envolta, no? Hi ha el regne dels funcionaris, que està amurallat, no?, perquè és d'un accés quasi impossible, hi ha el regne dels empresaris, hi ha el regne de l'església, que està en decadència, hi ha un terreny que és desèrtic on sembla que no viu ningú i després resulta que hi viuen els apartats de la societat, no? I tot és una metàfora de l'actualitat, jugant molt amb la sàtira. Té un humor potser una miqueta més adolescent que no pas el vídeo, no pretén tant fer una anàlisi massa rigorós, sinó una mica posar sobre la taula els temes d'actualitat i fer una història que realment a vegades arriba a l'absurd, no?, i a la hipèrbole, perquè realment tampoc pretenc fer un full de ruta proposant cap on ha d'anar el país, perquè tampoc és cosa meva, no? De fet, al final ja veureu del còmic és l'absurd elevat al màxim.
A nivell professional, parles d'autor, com et defineixes tu a tu mateix?
És complicat, perquè moltes vegades em demanen que et poso el peu de foto, no? I acabo dient allò de vinyetista, perquè m'agrada, perquè és una paraula poc pomposa. No m'agrada això d'artista, no m'agrada això de pretendre, vull dir, jo simplement m'agrada ser un comunicador. A vegades em diuen, no, dibuixant, bueno, també, però la meva fi no és el dibuix en si, sinó el missatge, no? I per dibuixants n'hi ha a patades, que són milers de vegades millor que jo, no? No ho sé, últimament m'estic presentant com a autor, la veritat és que encara m'estic decidint a mi mateix, tampoc importa molt, suposo que la gent quan llegeix Aleix Saló ja sap una mica de què va a la història.
Hem de dir que aquest tema de la crisi també el vas tractar a la generació Bombolla, sembla que hi ha temes que et preocupen, no?, tu personalment.
Mira, precisament em preocupa molt, posats a preocupar, fer obres que tractin sobre temes que importen a la gent, vull dir, no m'agrada allò massa de mirar-me al melic i posar sobre el paper les meves obsessions, perquè tampoc crec que siguin les de l'altre món o siguin massa diferents del que els hi passa a tothom pel cap, no? Es tracta més aviat de bueno, anem a tractar coses que puguin interessar a tothom. De fet, crec que a part de l'èxit del vídeo és que tothom, d'una manera o altra, es va veure influenciat per la bombolla i per la posterior crisi, i tothom en fa una lectura personal d'aquest vídeo, no? I això és el meu objectiu, sigui el llibre que sigui i sigui l'obra que sigui.
Això et porta a una altra feina afegida, que és el d'estar molt ben informat.
Sí, sí, però clar, això diguéssim que ve de sèrie, no? Jo deia l'altre dia en una entrevista que des dels 15 anys m'encanta llegir el diari. Jo he estat molts anys que durant una hora al dia m'anava al bar, desconnectava de tot, que a vegades també em ve de gust, i amb el meu cafè amb llet ho vaig fer molts anys en el bar Gil del carrer Calvari, que em posava allà en un racó i em llegia la Vanguardia o el periódico que em caigués a les mans, més que ara perquè és que em genera molta curiositat conèixer el món que ens envolta, perquè és que no sé, és una cosa innata, necessito saber, necessito ja no fins i tot generar teories pròpies, sinó aprendre de les teories d'altra gent, no?, que sempre pots aprendre molt.
Volem conèixer, a banda dels teus llibres i de totes les vinyetes que trobem a internet, on podem veure publicades aquestes vinyetes?
Mira, fins ara jo estava publicant en un portal digital que és català, que es deia directe.cat. Fa poc vaig acabar la meva etapa allà, més que res perquè és curiós, perquè ara potser la gent pensarà que ho he deixat de cara a l'efecte del vídeo. En general era una cosa que ja estava programada. També està sent una època una mica inestable, no?, de cara als portals que només viuen d'internet. I vaig col·laborar puntualment durant la campanya electoral en un suplement del Público, que allò ja va acabar. Estic mensualment també a la revista Benzina, que aquesta encara continuo, tot i que ara m'estic replantejant moltes coses, perquè tot i que fins ara el meu objectiu principal era la vinyeta editorial i era el diari de paper, o digital, evidentment, també, ara estic veient que potser no és tan important el suport, sinó que realment transmet un missatge una mica intangible i després obrir-se a totes les possibilitats de suport o de canal amb el que arriba la gent, no? I amb això jo crec que el vídeo ho ha demostrat, no?
Mm-hmm. Podem parlar ja d'alguns projectes que tens entre mans o encara no?
És complicat, perquè just aquesta setmana estic tenint reunions i he rebut ofertes de tots els colors i ho agraeixo molt, la veritat. Es tracta ara, en tot cas, de no perdre el fil. A mi m'encantaria continuar estant present en el mercat editorial, perquè jo encara tinc molta estima al llibre de paper, i res, la veritat és que de cara a l'any següent veureu coses, veureu moltes coses, això sí, està clar. És possible que el que queda d'any em tanqui a treballar, perquè ara mateix no vull córrer, no vull agafar el primer que em passi, no vull agafar el primer que sigui rentable a curt termini, sinó que m'agradaria començar a assentar les bases tranquil·lament i sòlidament del que sigui la meva obra en un futur, no?
Bé, doncs estarem a l'espera, també esperarem doncs a poder veure't al Saló del Còmic presentant els teus llibres, a banda de tot el que facis.
Gràcies.
Doncs només agrair-te, Aleix Saló, autor, vinyetista i comunicador, com tu mateix t'has definit. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès una vegada més.
Gràcies a vosaltres per aguantar-me el rotllo, perquè últimament ja tinc l'aixeta oberta i no paro de fotre el rotllo, com dic sempre, no? De veritat és que us agraeixo molt que hagueu intentat contactar amb mi. És un plaer sempre parlar per mitjans de Ripollet. És un poble del que jo sempre parlo, del que sempre explico que sóc de Ripollet, i em fa molta il·lusió sempre trobar-me gent i comentaris i missatges de la gent de Ripollet.
Molt bé, Aleix, gràcies.
I una abraçada molt forta, adeu.
El 91.3 Info.
El Patronat Municipal de Cultura ha obert el termini d'inscripcions per participar al torneig de bàsquet 3x3 i també el d'handbol i la gincana torneig de tenis taula que tindrà lloc amb motiu de la Festa Major 2011. Durant tot el mes de juliol i del 22 al 26 d'agost es podran recollir al Centre Cultural les butlletes d'inscripció, com que completes s'han de lliurar al mateix centre. En el cas de l'handbol i del tenis taula, els interessats es poden inscriure fins al mateix dia de l'activitat. Els tornejos de bàsquet i d'handbol tindran lloc el 27 d'agost a partir de les 10 del matí a la Rambla de Sant Esteve i a la plaça de Joan Abat. La gincana i el torneig de tenis taules durà a terme el dilluns 29 a les pistes de l'Esbart. D'altra banda, durant el mes de juliol es podran realitzar al Centre Cultural les inscripcions per la baixada de carretons de Festa Major del dissabte 27. La cursa s'iniciarà a les 11 del matí al parc de Norbert Fuster. Trobaran més informació a la web carretonsripollet.com.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
I com acabem d'explicar, el Patronat Municipal de Cultura ja ha obert les inscripcions d'algunes activitats de la Festa Major 2011 que tindrà lloc del 26 al 29 d'agost. Enguany la Festa Gran del municipi comptarà amb la col·laboració de més entitats i amb l'objectiu clar d'apostar per una festa gratuïta i participativa. Per parlar-ne ens acompanya la nova regidora de Cultura, Rosa Maria Martín, amb qui aprofitarem també per comentar doncs, altres temes com l'oferta de cursos i tallers del Centre Cultural. Senyora Martín, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bé, parlàvem d'una Festa Major amb la participació de més entitats. Quines s'han afegit a col·laborar en guany?
Pues teniendo en cuenta que el año pasado ya hubo 11 nuevas actividades que hicieron otras entidades, ya el año pasado se hizo un gran esfuerzo, y este año tenemos 3 nuevas entidades que han querido participar con nosotros, que son Balafón, APA Sense Fronteras y Ritmins Moyo, que son tres entidades que eran tres actividades durante la Fiesta Mayor.
Parlem de qualitat i quantitat al 50%?
Hombre, a mí me gustaría hablar mucho más de calidad que de cantidad, porque la cantidad, desgraciadamente, que tenemos que destinar a la Fiesta Mayor de este año es exactamente la misma que tuvimos que destinar el año pasado. La situación en estos momentos que estamos viviendo de crisis también influye a la hora de destinar recursos, en este caso, a la Fiesta Mayor. Pero yo creo que eso no es óbice para que la Fiesta Mayor de Ripollet tenga la calidad que siempre ha tenido. Y en gran medida yo creo que se debe a las entidades culturales que han participado y que ponen, yo creo que muchísimas ganas y muchísimo esfuerzo en todo lo que hacen. Eso es siempre muchísima calidad. Con lo cual yo espero que, bueno, que sea una de las mejores fiestas mayores que seguramente se han hecho en los últimos años, teniendo en cuenta además que es una fiesta mayor que se organiza desde el patronato, pero que muy directamente organiza la Comisión de Fiesta Mayor, a quien desde aquí me gustaría poder agradecer el trabajo que han realizado en los últimos 4 años. Yo he conocido más de forma más directa el que han realizado en esta Fiesta Mayor. Es gente que está muy comprometida con lo que ha hecho, con lo que hace, y yo creo que eso también es un plus de calidad que deja muy, muy por debajo el tema de que la cantidad económica sea la misma que el año pasado.
Parlem del programa concretament. Quines són les novetats, podríem dir, que presenta?
Bueno, pues novedades hay muchas. Igual destacar el tema de la música celta irlandesa o destacar también la actuación de las lavanderas, que ya vinieron en su momento a Ripollet cuando en unas jornadas del Festival de Músicas del Mundo. Y también destacar, por ejemplo, que la actuación en el Teatro del Lunes es un poco novedoso y lo que tendremos es un espectáculo de magia con cuatro magos. Esas seguramente serán las actividades más destacadas, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el año pasado sí que es verdad que se pusieron en marcha muchas nuevas actividades que este año se van a consolidar, como por ejemplo tenemos la misa solemne, tenemos también el concierto del coro rociero, el correfoque infantil, que también se puso en marcha el año pasado, el taller y la maratón de fotografía, y también lo que se ha terminado de consolidar este año es el tema de la Plaza Peracuar, que como sabéis hace 2-3 años que se decidió que fuese un poco el centro neurálgico de muchas de las actividades que hacíamos en Fiesta Mayor, y yo creo que eso es algo que se ha consolidado este año.
A nivell musical destaca, entre d'altres, l'actuació de Los Delincuentes, que com a formació destacada del concert de dissabte. Quines altres formacions i grups visitaran Ripollet enguany?
Bueno, seguramente el plató fuerte será el sábado con Los Delincuentes, que tendrán un telonero que será un grupo local, que aún no se ha terminado de decidir, porque desde la Regiduría de Juventud lo que se hace es un concurso para elegir el telonero del sábado y los grupos locales que actuarán el domingo. Por lo tanto, tendremos a nivel musical, el viernes por la noche tenemos el concierto que organiza Ripollet Rock, el sábado tendremos a un grupo local y a Los Delincuentes, y el domingo por la noche será el espacio donde los grupos locales que hayan ganado el concurso podrán hacer su actuación.
La Festa Major recorda l'acabament de l'estiu, l'inici també del curs escolar una mica. Ja tenen enllestit el programa de cursos i tallers del Centre Cultural?
Bueno, todavía no. La verdad es que durante esta semana sí que se están haciendo diversas exposiciones de diferentes cursos y se está trabajando para lo que son los cursos del año que viene. Seguramente todo lo que es la prescripción la haremos durante el mes de septiembre y estamos terminando de realizar cuáles son los cursos que queremos hacer. Seguiremos haciendo cursos que han tenido este año una afluencia masiva, como por ejemplo el de cocina, el de yoga o el de artes decorativas y pintura, pero seguramente está previsto ofrecer nuevas propuestas de cursos para ver cómo funciona. Todavía no tenemos cerrado lo que es el tema de los cursos.
Parlem de més o menys unes 600 persones que passen cada any pel Centre Cultural, una població molt activa, podríem dir, no?
Sí, yo creo que el tema de los cursos y talleres es una parte muy importante del Centro Cultural. Hace muchísimo tiempo que se está trabajando en esa línea. Yo creo que es uno de los grandes éxitos de un Centro Cultural que hace que esté vivo todos los días, ¿no? Son 600 personas que han pasado este año por los cursos y talleres, cursos que eran anuales, la mayoría, algunos que eran cuatrimestrales. O sea, yo creo que listas de espera, hemos tenido que hacer sorteo con algún taller. Yo creo que sí que es verdad que es un éxito y bueno, la verdad es que la idea es hacer una continuidad durante el año que viene, pero siempre con alguna propuesta nueva.
Les propostes del Patronat Municipal de Cultura, com dèiem, solen tenir molta participació, no només les que es fan com a tallers i cursos al Centre Cultural, sinó també les que es programen durant tot l'estiu, perquè recordem que en aquests moments s'està desenvolupant l'estiu al carrer. Encara falten moltes activitats, però a hores d'ara, quina és la participació que està fent?
Pues la verdad es que mucha. A mí lo que sí que me gustaría hacer es un poco de recordatorio de por qué nació el tema del Estiu al Carrer. El Estiu al Carrer nació en su momento como un pequeño escaparate durante los meses de mayo, junio y julio para que diversas entidades pudiesen, bueno, pues tener presencia en la calle, hacer actividades y que, bueno, además de que todo el mundo pudiese conocerlas, que la gente también pudiese conocer a las entidades y participar de ellas. La verdad es que el Estiu al Carrer de este año empezó el 15 de mayo con la trovada de Harleys y la verdad es que bueno, pues se han hecho diferentes actividades que ya se han realizado durante el mes de mayo y junio, como decía antes, como fiestas del barrio de Maragall, de Tiana, se han hecho sardanas, bailada de gitanas, se han hecho salidas fotográficas. y durante el mes de julio lo que faltará todavía del estiu al carrer es la fiesta de Sant Andreu, la nit de bruixes y el festival de danses folclòriques.
Doncs només ens agradaria que convidés la població una mica a participar en aquestes activitats aprofitant els micròfons de Ripollet Ràdio.
Pues sí, me gustaría invitar a la gente a que participase primero en todas las actividades culturales que se llevan a cabo desde el Patronato Municipal de Cultura en el Estiu al Carrer, como no podía ser de otra manera, pero también en la Fiesta Mayor, que yo creo que no deja de ser nuestra gran fiesta, fiesta que tiene un gran renombre en la comarca, que seguramente parte del éxito, gran parte del éxito es lo que he dicho antes con el tema de las entidades, de la participación de las entidades, y que también tenemos la suerte de que tiene unas fechas de celebración muy concretas, que son las vueltas de las vacaciones, con lo cual la gente sí que es verdad que se toma la Fiesta Mayor como un lugar de encuentro donde verse y reencontrarse después de las vacaciones, y eso hace que sea muy activa y muy participativa, con lo cual, bueno, pues desde el Patronato de Cultura lo único que queremos decir es que, bueno, que la gente participe, que las actividades se hacen con muchísimas ganas y con muchísimo esfuerzo, y que el gran éxito es que la gente vaya y se lo pase bien.
Doncs a Rosa Maria Martín, regidora de Cultura, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Ens veiem a l'estiu al carrer i a la Festa Major.
Muy bien, pues muchas gracias.
Merci.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
Demà dissabte els carrers de Ripollet acolliran la quarta trobada de tambors organitzada per l'Associació Cultural Candombe de Allalejos i el Padrona Municipal de Cultura. La sortida es realitzarà a les 7 des de la Rambla de Sant Jordi en confluència amb el carrer Sarrià de Ter. Els participants avançaran en l'encercavila fins al centre cultural on faran el final de festa. L'acte està inclòs a les activitats de l'estiu al carrer. El centre parroquial acull demà dissabte i diumenge la representació de l'obra Una dona molt geniuda. El quadre juvenil d'Amics del Teatre posa en escena aquesta versió molt lliure de la clàssica obra de William Shakespeare, La Feréstega Domada. El grup juvenil de la companyia amateur Amics del Teatre està format per nois i noies d'entre 12 i 15 anys. En aquesta ocasió han treballat sota la direcció de Laia Vilardell. Amb dues representacions es duran a terme a les 7 de la tarda. Els propers dies 8, 9 i 10 de juliol al pati del Centre Cultural serà l'escenari on es podran visionar les obres seleccionades al 13è certamen de curtmetratges de Ripollet. El dia 16 de juliol al mateix pati es farà públic el veredicte i tindrà lloc el lliurament de premis. Aquest mateix dia realitzarà, a més, el quart concurs de curtmetratges express de Ripollet. Les entitats en vídeo Ripollet, Club de Rol i la Regidoria de Joventut organitzen un any més aquest certamen en el que s'atorguen 4 premis consistents en 650 euros i trofeu per al primer classificat, 350 i trofeu per al segon i 150 euros i trofeu per al tercer. El quart classificat rebrà un accèssit de l'organització i un trofeu. El dia 16 de juliol, aquells que vulguin participar al concurs de curs express hauran de presentar-se a 2:15 del matí al Centre Cultural de Ripollet per realitzar la inscripció. Les obres s'hauran d'entregar abans de les 7 de la tarda al Centre Cultural i a partir de les 10 de la nit es realitzarà el visionat i es farà públic el veredicte i es juraran els premis d'ambdós concursos. El millor curs express rebrà un premi de 350 euros i trofeu. El mestre internacional procedent de Perú, Cristian Cruz, va ser el vencedor de la segona edició de l'Obert Internacional d'Escacs de Can Mas, que igual que l'any passat va reunir 60 jugadors i jugadores. Aquest any s'ha incrementat el nivell respecte a l'any anterior, havent-hi fins a 16 jugadors amb titulació internacional. El segon classificat ha estat el mestre internacional Miguel Muñoz, també del Perú, i el tercer el cubà Omar Almeida. Els millors jugadors locals han estat Carlos Ruiz i Guerau Osset, amb 5,5 i 5 punts respectivament. Cal destacar també l'actuació dels jugadors locals, ja que van guanyar 3 dels 5 premis per categories. Gerard Vilassaró a sub-16, Laia Vilassaró a sub-14 i Adán Riera a sub-8. El torneig forma part del projecte d'intervenció integral al barri de Can Mas. Sònia Mañas, atleta promesa del RUA, va aconseguir la medalla d'or al Campionat de Catalunya celebrat a Barcelona el passat 19 de juny. Mañas va disputar la prova de 3.000 metres obstacles i va marcar el millor registre. D'altra banda, Clàudia Martínez va acabar en octava posició al Campionat d'Espanya cadet celebrat a Castelló. Martínez va participar a la carrera de 1.000 metres aconseguint la seva millor marca personal. Per últim, la ripolletenca Júlia Figueroa va aconseguir la tercera posició al 9è Campionat d'Espanya categoria cadet celebrat els passats 24 i 25 de juny a Reus. L'esportista del Club Patinatge Artístic Ripollet va realitzar un programa llarg amb molta energia i una bona coreografia en el qual van destacar les piruetes. L'any passat Figueroa va aconseguir assolir l'or, que aquest any va ser per a Jennifer Ostalaza.
Breus informatius.
Fem ara un repàs d'altres notícies de la setmana en format de breus. Demà dissabte, a 7:45 de la tarda, el Teatre Auditori acollirà el Festival de Jotas, organitzat pel Centre Aragonès i el Padró Municipal de Cultura. Es tracta d'un festival amb el grup i del guia aragonesa del Centre Aragonès de Sabadell. Les entrades estan disponibles al Centre Cultural. La Careta segueix posant en marxa diferents espectacles. El proper dimecres 6 de juliol es podrà veure una representació de la Celestina a càrrec del grup juvenil de l'entitat. El preu de l'entrada és de 5 euros. D'altra banda, el proper dissabte 9 de juliol serà el torn de Regente Venus, Hablemos de Sexo, un monòleg a càrrec de Vanessa García. L'entrada té un preu de 6 euros. Catalunya en guerra i postguerra és l'exposició que acollirà la Biblioteca Municipal fins al proper 15 de setembre. Es tracta d'una mostra amb fotografies de Josep Maria Pérez Molinos produïda pel Museu d'Història de Catalunya amb la col·laboració del Col·legi de Periodistes. La inauguració es farà el proper 14 de juliol a les 7 de la tarda i l'acte està inclòs a la presentació del DVD llibre Les cares de la guerra, testimonis de la guerra civil i la repressió a Ripollet, editat per EMA Publicacions. El barri de Sant Andreu està ja preparant la seva festa, que celebrarà el dissabte 16 de juliol. Durant tot el dia, el parc de Norbert Fuster acollirà diverses activitats, com cercavila de trabucaires, torneis d'escacs i partides ràpides, xocolatada o actuacions i ball, entre d'altres. Qui també està preparant la seva festa són les Bruixes de Ripollet, que celebraran el seu 15è aniversari el proper 16 de juliol. Parades d'artesania, soterisme, concerts i piromusicals seran algunes de les activitats que tindrà lloc a la plaça del Molí. I el diumenge 17, el Teatre Auditori acollirà una nova edició del Festival de Danses Folklòriques amb l'actuació de dues formacions de dansa internacional. Les entrades es podran recollir al Centre Cultural la mateixa setmana i, com sempre, està organitzada per la CRAC i el Patronat Municipal de Cultura. Per últim, destaquem un altre aniversari, en aquest cas el primer de Ritme en Mollo. El dissabte 23, a partir de les 8 del vespre, els carrers de Ripollet s'ompliran de bandes de percussió que realitzaran diversos recorreguts i que es trobaran a la plaça de Pere IV. Des d'allà es dirigiran al pati del Centre Cultural, on tindrà lloc una botifarrada popular i diverses actuacions. Recordem que aquestes i altres notícies les poden consultar de forma detallada a la web municipal ripollet.cat.
El temps.
I abans d'acabar, mirem quin temps es espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet. Bon temps avui, dissabte, en previsió d'altes temperatures. De cara a diumenge, però, canvi de temps i possibilitat de pluja amb una baixada de les temperatures. Fins aquí l'info d'avui divendres 1 de juliol de 2011. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic, Laia Prat, Judit González i qui us parla, Remei Herrera. També recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar-lo online o descarregar-ho a la web ripolletradio.cat. I com dèiem, avui acabem la temporada de Ripollet Ràdio. Marxem de vacança fins al mes de setembre i ho fem escoltant el tema A la luz del Lorenzo, de la formació Los Delincuentes, que visitaran Ripollet el dissabte de Festa Major. Tornarem a ser amb tots vostès el proper 16 de setembre. Gràcies per la seva atenció, bon cap de setmana i bones vacances.
Por eso he decidido yo quitarme la amiga del bigote. Y a la luz del Lorenzo yo desayuno a lo fresco una tocha, comérmela. Son las 3 de la tarde y no quiero ni acostarme. Canijo, ¿tú qué quieres?
Quiero invitarte.
Yo quiero invitarte a un huevo duro y a una rodaja que de tomate. Tú quieras, ay, cuando huele los naraos y la sangre se tartela. Solo quiere quererme y en primavera, ay, pero yo no soy Pinocho, que el corazón tiene de